Bé, bon vespre. Ens anem situant tots, si us plau. Bon vespre, benvinguts a una nova edició dels Diàlegs Capitals, aquesta iniciativa emmarcada en la capitalitat de la cultura catalana 2022. Proposa abordar diferents temes d'actualitat a través d'un diàleg entre experts locals i pensadors d'àmbit nacional. Avui el tema que volem posar sobre la taula és les tradicions i les festes. La tradició, per tant, quin paper juguen la tradició i la festa a la nostra societat. Àngels Trias i Valls, benvinguda. Igualadina, antropòloga, subcatedràtica docent de la Universitat Regent's University London, especialitzada en la recerca en el camp de l'antropologia social i cultural. Va fer el seu doctorat en antropologia social a la Universitat de Queen's de Belfast per al seu treball sobre els regals embolcallats i les obligacions rituals i socials al Japó contemporani. L'Àngel s'especialitza en antropologia econòmica, digital i de gènere i realitza recerca etnogràfica al Japó, a Europa i a l'espai virtual. I Manuel Delgado Ruiz, molt bon vespre, benvingut, antropòleg i catedràtic universitari català, llicenciat en Història de l'Art i doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat especialment entorn la violència religiosa i la construcció de l'etnicitat i les estratègies d'exclusió en marcs urbans. Alhora s'ha interessat per les representacions culturals a la ciutat i a les noves formes de culte en el món contemporani. Per començar, us faré que em definiu dos conceptes, un antropologia i l'altre tradició. Per ubicar-nos, per començar, què és l'antropologia? Estem parlant, un moment, estem parlant de professor i alumne,
Sí, sí. Sí? Sí.
Ara, home, evidentment que ja no, però vull dir que us deu conèixer així, eh?
Vam començar així, de l'any 89, fins al 94, sí, sí. Doncs bé, començo, el que vulguis. Doncs l'antropologia normalment la definim com una ciència, diuen la ciència més humanística i la humanística més científica, que és realment a veure, intentar aprendre com viu la gent, intentar entendre què es fan de les diferències. Una antropòloga molt famosa americana, dues antropòlogues molt famoses que a mi sempre m'agraden explicar, una d'elles, la Ruth Benedict, diu que l'antropologia és l'espai on totes les diferències es poden... ara em sortirà en català, eh? Totes les diferències es poden... safe, es poden guardar, es poden respectar, em sortia la paraula. I l'altra és una frase de la Margaret Mead, que diu que l'antropologia és un espai en el que et preguntes com són gent que et penses que són diferents, per trobar que no existeix aquesta diferència, i és un espai en el que t'has d'acostumar a pensar amb una ment molt oberta, ella diu, per poder fer preguntes i per poder-te trobar amb unes respostes per què les coses són d'aquesta manera, per què els éssers humans viuen de la manera en què viuen. Són dues maneres, dues dones que han aproximat una què és l'antropologia. Em podria dir més, però les deixo així. Manuel, vols afegir?
Que moltíssimes gràcies per comptar amb mi i bueno, haig de reconèixer que em fa especialment feliç trobar-me amb l'Àngels després tampoc de tants anys, perquè més o menys ens hem anat veient, però sí per evocar efectivament l'evidència que ja hom es fa gran i que quan la vaig conèixer ella començava a fer la seva recerca en aquest cas al Japó i jo era un professor que, de fet, crec que quan la vaig conèixer feia substitucions.
Sí.
Però, bueno, o sigui, en definitiva també és un motiu de reflexió, però en aquest cas positiva, no? De veure com persones doncs, que has tingut una miqueta sota el teu aixopluc acadèmic doncs, han aconseguit obrir-se camí i dedicar-se al que més m'agradava a mi i al que més li agrada a ella, que és justament l'antropologia. I crec que la definició que ha fet és bàsicament adient i subscribible en tots els sentits. I evidentment que hi hauria moltes definicions. Quan no vols complicar-te massa la vida i tal, doncs el que dius és que l'antropologia està emparentada amb la sociologia i que la sociologia estudia la societat i l'antropologia estudia les societats. La qual cosa posa l'accent justament en la dimensió comparativa. O sigui, quan parlem de valors, de principis, de formes, de fórmules de vida social, contemplar-les a la llum de la comparació és important perquè és aquí on descobrim què és el que tenen realment d'humanes, en el sentit d'universals. No hi ha tampoc tantes, però sí a més posar de manifest que és el que fa humans els éssers humans. No? Però també això és discutible, evidentment. Hi ha el terme aquest de cultura, que sol ser problemàtic també, i que té moltes definicions, té un, bueno, moltes, no? Té centenars de definicions, no sé, posats a triar el conjunt de les tecnologies, o potser des del punt de vista més europeu, més sociologista, la forma que adopten les relacions socials. Però sí, bàsicament jo crec que la pregunta que es formula l'antropologia és què és el que permet parlar de la condició humana com una cosa global, què és el que ens fa humans a partir justament d'advertir què és el que és nou i què és el que és persistent i el que respon a inèrcies. Però sí, jo crec que les idees de l'any del respecte tocant a Ruth Benedict i a Margaret Mead em semblen subscribibles. També preguntes per la tradició.
Sí, abans que digui res sobre la tradició, professor, piulada de Manuel Delgado Ruiz. Dilluns 22 d'agost, a 7:45, seré a l'auditori del Museu de la Pell d'Igualada. El tema és què és la tradició. Ja avanço la meva definició. La tradició és allò que estudien els estudiosos de la tradició. Que els hi preguntin a ells, perquè jo no ho sé. I aquí jo col·lapso.
Sí, perquè bueno, el comentari era bàsicament per si vol que em volia saber com continuem la qüestió i venia, per exemple, avui aquí. Igual alguna persona ha vingut atraigut per l'enigma. Hem atrevut per l'enigma que plantejava, però realment és el que deia ja bàsicament és que efectivament, clar, tradició és un concepte que només poden definir aquells que es proclamen estudiosos de la tradició, perquè més enllà és molt complicat, és molt compromès, és tremendament làbil. Clar, tradició és allò que aquells que diuen que estudien tradicions diu que són tradicions, però és impossible trobar-li una definició positiva. Teòricament, tradició seria allò que... Què passa, que us veig un dinar, no? O sigui, aquest... Sí, m'ho puc empassar inclús. I el que deia és que tradició, bàsicament, és una definició complicada i que en tot cas es pot assimilar amb allò que diuen allò vernacular, que dona doncs, una certa personalitat a un determinat grup humà o territori. Però ja en aquest sentit... Ja ens trobaríem en que, en definitiva, què és tradició i què no és tradició acabaria quedant en mans d'aquells que d'una forma o altra s'arroguen aquest àmbit d'especialització i, per tant, el que deia era del tot pertinent. Tradició és allò que estudien els que estudien la tradició. La tradició és el que resulta. És com la història. Tu pots pensar que la història està abans dels historiadors. No, la història no està abans dels historiadors. La història està després de que els historiadors diguin què és la història. D'igual forma que la notícia no està abans del periodista. És el periodista el que genera la notícia. Per tant, la pregunta de què és una notícia seria bàsicament allò que el periodista decideix que és una notícia. Però no existeix abans de que hi hagi un presumpte especialista que digui això és una notícia. Igual per la tradició. La tradició bàsicament és allò doncs, que cert tipus de persones que tenen la possibilitat de definir que és una tradició decideixen que mereix ser inventariat com el que diuen doncs, això patrimoni material, però des del punt de vista d'una definició positiva és completament impossible que és definit d'una forma clara, contundent, inequívoca, que vol dir tradició. No sé si l'Àngels ho sap, però...
Així se'm passa. No, jo estic d'acord, les tradicions es fan un cop la gent s'han posat en comú i decideixen que allò que han fet en poden dir una tradició. És una lectura que passa després de l'esdeveniment. I passa molt després, és com una reflexió que ve després, perquè en el moment que està passant, si aquí ens trobéssim cada any i cada any féssim, evidentment, vosaltres us quedeu amb altra gent, al llarg d'un cert... Mires històricament, la gent comenta que és una tradició, igual en aquella tradició de parlar a aquell espai. però no existeix a fora del moment en què s'està creant. Llavors, donar-li més definició que això als antropòlegs, des del punt de vista d'antropologia, és molt difícil. Ara, des del punt de vista dels historiadors, que ho miren en una línia històrica, que per ells és una cosa diferent. Però per als antropòlegs que mirem els espais compartits i els espais creats, les tradicions esdevenen una invenció, una creació. Llavors el que ens interessa a nosaltres és veure com es crea, qui la justifica, qui diu que la tradició és d'una manera o no d'una altra, qui diu que les tradicions s'han de recuperar de certa manera o de certa altra, i aquí és el que és interessant de les tradicions, que es posen en comú certs grups de persones que políticament, no és tradició, és una política, decideixen el que és la manera en què viuen, i si allò en diuen tradició, o allò en diuen política, o allò en diuen història, o allò en diuen notícia. Per tant, per nosaltres com a antropòlegs, sí, el Manel, això no és només perquè el Manel fos el meu professor i ho he après d'ell, és una cosa molt comú a l'antropologia que no tinguem una definició ni la volem tenir en aquest sentit, perquè no seríem justos a la facultat que té la gent de posar-se en comú i decidir què fan de la seva vida. Fins que no ho han fet i ho han decidit, jo no vinc a decidir-ho per ells. Ja?
I quin paper juga la tradició en la nostra societat?
Vols dir qui?
Sí.
Ui, això és molt difícil. La majoria d'antropòlegs el que fem és viure amb la gent. Nosaltres anem i comencem des del punt de vista que ens acostem a la gent com si no els coneguéssim. I ens preguntem, ens fem una sèrie de preguntes que no assumeixen gaires coses. Per tant, jo si ara m'acostés a estudiar les tradicions d'Igualada, que ho he fet, per exemple, jo he treballat amb els Tres Reis d'Igualada i n'he escrit diversos articles, no és fins a aquell moment que puc, quan he conegut a la gent i he començat a entendre què és el que fan la gent amb el que ells en diuen tradició, llavors ho podria explicar, però com a cosa abstracta no, entens? Com a cosa abstracta no podríem definir d'una manera aquí. La tradició, les tradicions, els conjunts folclòrics, n'hi ha tants que hauríem de, si vols que ho raonem més, hauríem d'anar a potser algun moment concret, ja?
Clar, perdona, es parla que la tradició vertebra la societat, la tradició ajuda a relacionar-nos, a crear-nos una identitat.
Manel, continua.
Clar, aquí hi ha una relació, la relació de tradició i identitat hi és.
Sí i no.
Ai, 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 ja he sentit per allà.
Ai, 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 eh? A veure, com ho diria jo? La identitat, quan tu vius en una societat, pel fet de viure en una societat, la identitat que tenim se sent. La identitat no és una cosa només que ens la imaginem, sinó que se sent. I se sent molt fixa, se sent com una cosa fixa. Jo sóc d'aquesta determinada manera. Jo sóc una dona d'aquesta edat, de visc a tal carrer, per mi les tradicions d'Igualada signifiquen això. Vale? Però el que ens diuen la majoria d'antropòlegs i de filòsofs com la Judith Butler i altra gent, és que la identitat no és fixa, la identitat és molt fluida, la identitat precisament en el moment on estem vivint, que és la quarta revolució industrial, és una identitat molt fraccionada, molt de trencada, és una identitat que és molt difícil d'establir i quan això succeeix els individus tenen una crisi en un sentit d'identitat. És a dir, és molt difícil de dir qui som quan la nostra identitat està tan retallada, per tantes, tan impactada per tantes coses. Hi ha un buit d'identitat, patim més un buit d'identitat que més que la sentim. Llavors, reclamar que la identitat és molt fixa i és molt específica d'una cultura és una cosa bastant antiga en el pensar intel·lectual. Normalment ara les tradicions es veuen com a tradicions inventades que responen a certs moments històrics, però no necessàriament responen a una identitat perquè les identitats són fluides, es mouen, estan el que en diem acadèmicament, són part d'una interacció, no som una cosa. A l'hora que sóc jo, sóc diverses coses que culturalment tenen poder, hi ha una lluita en la identitat. Llavors, quan arriba un grup de gent que diuen aquesta és la cultura d'Igualada o de qualsevol lloc, ho fan molt específic, es fa com sòlid, agafes una cosa que és fluida i comences a donar idees i li comences a donar idees fins que se sent sòlida. Aquest és el gran problema que hi ha, que en realitat no ho és. Per això diem que les tradicions, o no ho diem nosaltres, ho diu el Hofmann i altra gent, són les tradicions que veiem ara en aquest moment, són normalment inventades al voltant del principi del segle XX, al finals del XIX segle de XX, al arribar a uns certs tipus de estats, la creació de l'estat modern, i crea un espai perquè es puguin crear tradicions. I les tradicions que tenim són molt modernes. Quan en parlem d'elles diem que són molt antigues, però no. Ja, ens agradaria que fossin molt antigues perquè ens sentiríem segurs. Però la tradició no és una cosa segura i no és una cosa antiga. És una cosa que s'inventa, reinventa, s'ha de lluitar per les tradicions, per anomenar les tradicions. I es guanyen i es perden.
Les tradicions són modernes, eh?
Que deia que efectivament, com diu l'Àngels, la tradició és bàsicament un invent del romanticisme i de l'aparició del que serien nacions modernes que per existir requerien algun tipus de substantivitat que els donés un contingut. Però clar, és la idea, diguem, clar, la idea bàsica és que existeix la nació com un fenomen natural que té com a contingut tradicions que són o que s'imaginen com naturals. Però evidentment, o sigui, quan per exemple Torres i Bages, bueno, Torres i Bages no deia que Catalunya era un fenomen natural, cosa que sí que diuen certes corrents del nacionalisme català. Catalunya és un fenomen natural. Torres i Bages deia que Catalunya l'havia creat Déu i que els homes només podien destruir-la. A partir d'aquí, el que s'adona bàsicament és la idea de que aquesta identitat ha de tenir un contingut. Quin és aquest contingut? És completament igual, el que tu vulguis. Què més dona? Perdona, en relació al tema aquest de la... què és la tradició? Mira, en principi, ara per ara, la tradició és un look. Per exemple, recordo perfectament com si posara la portada de l'Avantguàrdia de l'endemà del correfoc de l'any 97. La portada era, titulava Momento de encendida de la tradicional Puerta del Infierno. Era el primer any que es feia, però és igual. Entens? Que d'una forma o altra, una certa imatge, un cert look, podia parlar, fer parlar de tradició. Clar, i això en relació als correfocs, que és una invenció absoluta i total de fa 4 dies. I bàsicament, no, tal qual, els correfocs ho inventen persones, el Bienve Moya, no sé si algú el coneixerà, el Bienve Moya, el Víctor Blanes i el Jordi Pablo, som una reunió de l'Ajuntament l'any 82, si no recordo malament. El correfoc no ha existit mai a Catalunya. I així valdria per 30.000 exemples. Ara, què passa? Doncs mira, que la tradició, deixant de banda el que sigui, importa en funció del que, per què s'usa. Un exemple pràctic. Mira, un cas podria ser el de la llei, crec que és 8-2010, que autoritza la celebració de correbous a les comarques, diguem-ne, on pogués, a les comarques, als pobles, on pogués d'una forma o altra acreditar-se existència de tradició. Clar, això implicava una qüestió greu, que té a veure amb un tema legal, que és defineix tradició. No és una qüestió merament filosòfica, és bàsicament quines són les condicions que fan que una festa pugui ser d'una forma o altra autoritzada en funció de la seva tradicionalitat. Què va passar? Doncs que la llei es va promulgar per garantir que no hi hauria més correbous. És a dir, que els correbous que se celebraven en funció de la tradició automàticament es respectarien, però no es deixarien fer correbous, festes de bous, més enllà dels llocs on se celebraven. Això va produir un fenomen curiós, que és que les comarques, per exemple, de Barcelona o de Girona, les de Lleida no, perquè ja no hi havia correbous, a les comarques de Lleida, perdó, de Tarragona i de, perdó, de Barcelona i de Girona, pràcticament, efectivament, en funció d'aquell criteri, van anar desapareguent les poques que quedaven, que eren, si no recordo malament, les de Torroella de Montgrí, les de Roses, les d'Olot, i només queda la de Vidreres, l'únic correbou que hi ha és el de Vidreres, perquè és tradicional. Les restes es van deixar de fer i ja no es poden tornar a fer a cap altra població. I a Barcelona, pràcticament, el mateix pel que fa a Cardona, al barri de Llefià i a Santpedor. perquè no era perquè, o sigui, un cop desapareguessin, automàticament no es podien fer amb altres pobles. Què va passar? Que mentre que la resta de comarques de Tarragona desapareixien, pràcticament totes les comarques de Catalunya, del Principat, desapareixien, coneixien un augment espectacular a dues comarques de les Terres de l'Ebre, que són el Terra Alta només hi ha Correbous a Horta de Sant Joan. El Montsià, el Baix Ebre, perdoneu, s'havien anat, efectivament. Clar, què passa? Que allà el que van fer és fer el següent, és augmentar una cosa que és justament el que la llei volia impedir, augmentar els correbous, per què? Perquè d'una forma o altra rescataven documentació que posava de manifest que, diguem-ne, que a determinats pobles, per exemple, a certs barris de Tortosa, on no hi havia correbous, podien tornar a haver-hi correbous perquè hi havia fotografies que demostraven que hi havia correbous a principis del segle. Clar, aduïen la tradició justament per fer correbous que ja no existien. Clar, diguem-ne, la qüestió està què és tradició. Clar, la gent va dir, escolta'm, què vol dir tradició? Clar, si jo demostro que a finals del segle XIX, diguem-ne, per exemple, certs textos d'Arbó posen de manifest que hi havia correbous, jo automàticament tinc el dret a fer un correbou que feia 100 anys que no es feia. Bueno, el que deia és que efectivament el que nosaltres, diguem-ne, van demostrar, això era un grup de treball que es diu Antropologia dels Espais Urbans, i vam anar a demanar diners bàsicament defensant que bàsicament les barricades i els contenidors cremant eren tradicionals. I el que et dic bàsicament és que ens van acceptar la proposta i finalment vam fer la recerca, ens van donar, era l'any 2002, 4 milions de pessetes, i d'aquesta recerca vam fer un llibre que es diu Carrer, Festa i Revolta, en el que justament el que posaven de manifest és que les apropiacions festives de l'espai urbà pràcticament eren les que servien de model per al que després serien les apropiacions que podíem anomenar insolents. I eren bàsicament una recerca sobre 50 anys d'apropiacions festives i insolents de l'espai urbà a Barcelona. Està publicat per al Departament de Cultura de la Generalitat. Es diu Carrer, Festa i Revolta, en el que justament dèiem que, evidentment, si tinguessin que defensar què és una tradició a Barcelona, la rosa de foc serien les barricades. I, o sigui, que a vostè sols li podrà semblar un xiste, però a la Generalitat no li va semblar un xiste, diguem-ne, ens van donar els diners per fer la recerca que es va publicar amb la col·lecció de tradicions populars catalanes i que crec recordar que és el número 1 de la col·lecció, Carrer, Festa i Revolta. Això són les tradicions.
Sí, sí, i això que estem veient aquí no és especial d'aquí. Per exemple, si jo penso en el Japó, quan la gent li pregunta sobre el Japó, algú et dirà una cosa, digues una cosa tradicional del Japó. I si ho demano aquí a la sala, segurament, si algú vol dir-ho, segurament algú em dirà el sumo japonès. Sabeu el sumo japonès? Aquells senyors que lluiten en una rodona, fan una sèrie de rituals abans d'entrar-hi. Llegis el que llegeixis a la literatura i parles, fins i tot amb la gent et diran sí, és una tradició japonesa, però és una tradició molt nova. Del Japó sempre hi ha hagut gent que s'han esbrellat amb els altres, però com a esport es va crear el 1912, quan comença l'època moderna del Japó, s'acaba l'època Meiji, comença l'època moderna del Japó, s'inventa el sumo i s'inventa a través del periodisme. És el periodisme que agafa una gent que sortien i s'esbrellaven allò simbòlicament un amb els altres, que era el que tenia més força, i la reinventen com la tradició del Japó, perquè ja la teníem abans. El que hi havia abans era molt diferent. Els historiadors que ens expliquen què hi havia de sumo, lluites en el passat, són molt diferents. I què passa? Són els periodistes que recreen i l'anomenen la tradició japonesa, que és en el moment en què en el Japó també s'obre el món extern i nosaltres ho aprenem com a la gran tradició japonesa. Però, per exemple, en aquesta tradició és molt famós que els dos jugadors de sumo, abans de començar, si no ho heu vist mai, mireu, és molt interessant, llencen un arròs per purificar l'espai de la lluita. I abans aquesta purificació podia durar hores, quan es va començar. I van venir les càmeres de televisió i van dir que més de 4 minuts no. i el sumo japonès, tal com està ara, està a 2 minuts de la beneficació del sumo. Els tipus de pentinats que porten, fins i tot els moviments, el vestuari, són moderns. Jo quan era al Japó, una de les coses que vaig anar a estudiar al Japó precisament va ser, existeix la tradició al Japó. Què és aquesta cosa que en diem la tradició? Perquè del Japó el que ens sentia a parlar és que ells eren els tradicionals i nosaltres érem els moderns. I això jo no m'ho creia. No m'ho creia perquè he tingut gent com el Manuel aquí, però també perquè ho diuen altres antropòlegs. I el que em vaig trobar, recordo un dia a que se'm quedarà per sempre més, quan vas a fer treball de camp en antropologia, vius amb la gent durant 1 o 2 anys, aprens l'idioma, vius amb ells, intentes seguir el que fan la gent. No és una vista des de dalt, com faria una estadística, sinó que és una vista en la que vius amb la gent i entens, aprens a través de la gent, vius amb ells. I vaig anar a l'escola, i a l'escola van fer ho lligaré d'aquí un moment, van portar tots els nens i van portar tota la gent gran del poble, un poble de 2.500 persones, i els hi van dir als nens, hem portat a la gent gran perquè aprengueu com la gent gran jugaven quan eren petits, perquè vosaltres només jugueu amb jocs d'ordinador i no sabeu com jugaven la gent gran. I la tradició japonesa és que eren molt tradicionals, i de cop un senyor aixeca la mà al final, un senyor que tenia al voltant de 90 anys, i diu no, diu senyoreta, molt amablement, diu no, nosaltres quan érem joves érem moderns. I amb això el que ens ve a dir aquesta història és que la professora necessitava veure el passat com una tradició per justificar el moment actual dels nens, fins i tot per controlar l'espai dels nens. Perquè passa? Què passa amb infants que estan tot el dia mirant un ordinador? Que els vols treure de l'ordinador. Llavors ho has de poder justificar. La tradició ens ajuda molt a poder justificar quan vols que la gent canviï de comportament. Si hi ha uns certs comportaments, dir a algú, és que clar, això no és tradició, et dona com imaginàriament un poder de dir, no, clar, això està justificat. I aquell senyor i tota la resta de gent japonesa que normalment no et diuen que no, tots anaven dient, sí, nosaltres érem moderns. Per què? A principis de segle era el gran moment de la modernitat, la creació de l'estat japonès i la creació de la majoria de tradicions, des del kimono tal com el coneixem fins al sumo, per exemple. I això que succeeix en llocs molt llunyans també succeeix aquí. És a dir, aquí quan tenim el que diem una tradició, per exemple, posem un cas d'ara d'aquí, si per exemple pensem ara que som a la Festa Major, doncs els gegants. Jo ara fa 2 dies era a Londres perquè visc allà i estava assegut al costat d'una noia que m'ensenyava el llenguatge dels sordmuts. I em va dir, vam parlar, i ella diu, sí, jo soc d'una associació anglesa molt tradicional, fem moltes tradicions, i tenim els gegants. Dic, quins gegants? Diu, els gegants, com els que teniu a Catalunya. Dic, ah, sí? I sí, va treure les fotos i tenien els gegants catalans, importats a Londres. De fet, diu, no, però és que ja fa més de 100 anys, que els tenim. Dic, home, potser 100 anys no. Però ella em va reconstruir la necessitat de que el moment actual a Londres, on hi ha un gran buit cultural, perquè no, tu no saps qui ets a Londres, ells han recuperat una tradició que l'han manllevada correctament, que les tradicions les pots fer de qualsevol manera, de Catalunya. I ella, aquella noia tocava la gralla i tenien estaven emparentats amb uns gegants. Llavors aquí tenim els gegants. Per què tenim un gegant i una geganta? Les preguntes que ens hem de fer és per què és aquesta tradició? D'on surten? Per què passen pel mig d'Igualada? Si us hi fixeu aquí a Igualada, moltíssimes del que diem tradicions són un grup de gent que passen, normalment vestits diferent, fent soroll o donant caramels, en el cas dels Reis, donen alguna cosa, on passes pel mig de la Rambla normalment, hi ha aquest donar aquest vol entre la Rambla, el carrer de l'Argent, i com la mida de les tradicions han portat gent nova, què ha passat? S'han hagut d'ampliar aquestes rutes. Ara tenim gent que passen per altres llocs d'Igualada, o baixen cap aquí baix, o pugen cap a la plaça de Cal Font. És a dir, el que els hi passa a les tradicions és que s'han de continuar reinventant. Perquè si ens haguéssim quedat al carrer de la Rambla, a la Rambla i a la plaça de l'Ajuntament, aquest diàleg, o sigui, aquesta gent que surten i ens porten els gegants i els nans i els petards, és un I és un diàleg simbòlic. I si només passés en aquest espai, només el rebrien la gent que està als marges de la Rambla. I llavors el que passa és que el Delgado, el Manel, t'he dit Delgado jo, perdó, el que el Manel té molta raó és que els espais urbans, especialment aquí a Catalunya, però en altres llocs també, són espais que la gent lluita per apoderar-se'n dels espais. Els espais són molt importants. Qui és a la Rambla és important. Qui és a la plaça de l'Ajuntament és important. Qui el fan anar a la plaça de com es diu? De la Font, no. Perdoneu, el no sé qui Igualada, tant en tant, se me'n van els de Cal Font. Se me'n van els noms. A Cal Font, cada grup que està en un cert lloc i que recorre la ciutat de cert lloc ens està dient que políticament tenen un espai diferent, que són un grup de gent diferent i fins i tot la seva identitat no és com la dels altres, tot i que en comú tenen la festa major d'Igualada. Per tant, les coses que serien interessants per mi d'observar és què més passa als carrers. Passen els gegants, però que es cremen, tenim foc. Oi? Però què més passa? El que m'heu explicat avui, que no coneixia, que al final de la festa major es pleguen les cadires del Zurich. Del Klein, perdona, no, jo no tenia el nom. Sí? Algú em diu que sí. Aquesta és una tradició nova. És a dir, de cop la gent han reclamat un espai del carrer i a través d'això estan reclamant qui són ells políticament i qui són ells en termes d'aquesta identitat social i política.
El que passa és que hi ha diferents qüestions. Una és el de la festa, que sempre és, encara que no pugui semblar, o tot el contrari, és un àmbit de conflicte. A Igualada i a tot arreu. Per la festa implica una mena d'estat d'excepció que en el que el temps i l'espai queden modificats a partir d'un cert tipus de manipulacions. Això és la festa, que és una temàtica particular. El que tu plantejaves sobre la necessitat de sentir-los vinculats els uns als altres a partir de pràctiques que repetim té a veure amb el ritual, que bàsicament implica que les persones que es vinculen entre si necessiten, s'obliguen a si mateixes a dur a terme actuacions que són sempre les mateixes, que són, si més no, repetitives i obligatòries en relació a certes circumstàncies. Per això val per una festa major, però val també per al sopar de la iaia per Nadal. O sigui, allò que fem d'una manera recurrent, perquè d'una forma o altra tenim la impressió de que fer-ho d'aquesta forma i no d'una altra és del que depèn gairebé l'ordre de l'univers. Per això val inclús per les relacions personals. Els nuvis són gent que viu, diguem-ne, farcida de entre cometes, tradicions que no poden ser vulnerades i de rituals que poden ser tan insignificants com el cuelga tu, no cuelga jo, cuelga tu, no cuelgo jo. Ja sé, ei, atenció, els antropòlegs estudiem tonteries. En el sentit, bàsicament, que tenim la convicció de que les coses que no són importants, són importants. Evidentment, si jo vull entendre quina és la lògica d'una festa, diguem-ne, em va de servir per explicar la festa major d'Igualada com per explicar per què un grapat de persones, quan creuen velles al bar, estan bevent cava. Però, en definitiva, la mecànica és la mateixa. Evidentment que els amants i els novis tenen formes de ritualitat. Tenen festes. De fet, és Ronald Barthes que diu que justament els enamorats pensen en termes festius, perquè el temps es divideix entre el temps en què estan amb l'altra persona i el temps en què l'esperen. Què és el que fan les festes? O les celebrem o esperem celebrar-les, perquè són formes de puntuar el temps, com si fossin, diguem-ne, perles amb un collar de boletes de plom. Són bàsicament, per això totes les festes són religioses, perquè són dies sagrats. Però el tema de la tradició és diferent, perquè és una mena de títol honorífic. És una mena, diguem-ne, de medalla que es col·loca a cert tipus de pràctiques o de costums o de rituals d'una forma o altra que reben un nivell d'institucionalització i de reconeixement que la resta de costums no. Per exemple, diguem-ne, les fogueres de Sant Joan tenien un importantíssim paper social, bàsicament perquè eren la manera en què la canalla, la quixalla, doncs assumia un protagonisme que ja era el de la vida quotidiana, perquè era un element fonamental a la vida dels barris. Evidentment, això va, diguem-ne, aquesta tradició mai va ser reconeguda com tradició. O sigui, enlloc apareix que les... Ara sí, ara ho estan recuperant amb un sentit que ja no és el mateix ni de lluny, i un sentit institucional que diuen ara és tradició. Però, en canvi, les fogueres pràcticament van desaparèixer perquè van ser perseguides. Van ser perseguides sistemàticament per part d'ajuntaments que des de Porcioles trobaven que aquella forma descontrolada d'apropiació dels carrers era inacceptable. Ara, també, evidentment, cal reconèixer que la primera responsabilitat en ordre a la desaparició de les fogueres de Sant Joan li pertoca als caus. I quan van aparèixer els caus, es van acabar les fogueres. Home, clar, perquè va implicar una mena d'aquarterament de la infància que va passar justament a dependre de individus que, d'una forma que a mi em sembla espectacularment significativa, es diuen monitors, la qual cosa vol dir que monitoritzen, no ho dic completament en sèrio. És a dir, va ser justament la dinàmica que va implicar la idea de que el carrer és un lloc perillós, que havia de, diguem-ne, d'una forma o altra, retirar-se la canalla dels carrers i portar-la a llocs tancats on havien de ser vigilats i havien de ser posats a dispensa d'adults, evidentment entrenats, i que a més havien de dur a terme jocs dirigits. Per tant, el que era la vida del carrer de la canalla va desaparèixer. Però això justament és una prova del que deia l'Àngels. Les tradicions, entre cometes, és a dir, aquest tipus de costums no sempre reconegudes, les fogueres de Sant Joan mai van ser una tradició homologada. Era una cosa que feia la canalla que es dedicava a anar amunt i avall recollint fusta pels carrers i tal, com diu aquella cançó en Serrat, per Sant Joan donar un bon tros de fusta per cremar. Això va desaparèixer perquè entre l'aquarterament de la infància que va implicar els caus i l'educació en el temps lliure, és a dir, el dia que els nens no podien tenir temps lliure, i d'altra banda els temes urbanístics que feien que s'entengués que aquí hi havia una apropiació del carrer que tant s'assemblava als contenidors cremant, no va en broma. Clar, és justament és l'exemple perfecte del pas que es fa de la festa a la revolta. Clar, una foguera de Sant Joan ja era una barricada. Això no va en broma, o sigui, això és que la tècnica era la mateixa. Doncs bé, què passa? Doncs que quan va desaparèixer les fogueres de Sant Joan, va aparèixer una tradició, entre cometes, que tampoc mai apareixerà a cap guia, que és la d'anar, per exemple, que és anar a celebrar la revella a la platja. Ja es feia abans, de matinada sobretot, però la invasió massiva de les platges era bàsicament una mena de resposta davant de la prohibició de les fogueres, de la prohibició, que era bàsicament, no era la prohibició legal, era bàsicament la retirada dels nens del carrer. Automàticament, clar, el jovent que va a les platges és jovent que el que fa fent, que és que està fent és el mateix que fa amb el botellón, que és venjar-se. Diguem-ne, hosti, m'has tingut tota la infància, diguem-ne, figat aquesta merda de caos i tal, ara t'enteraràs. Ho dic completament en sèrio. L'aparició d'anar a la fuga, d'anar... No, bon broma, el botellón té que veure bàsicament amb això. El botellón és tradició absolutament. I digueu-me que no, des de qualsevol definició. El que passa és que no és el punt de vista que no, o sigui, no apareixerà a cap guia de l'Ajuntament com un lloc al que es porta els turistes, perquè les tradicions, si les traduccions oficials serveixen pel turisme, no ens enganyem. Però clar que sí. D'igual forma que si hem de parlar de tradicions com a pràctiques regulars que d'una forma o altra formen part de la nostra idiosincràsia, d'igual forma que és tradició i cultura popular les barricades, és tradició i cultura popular el botellón. I et posis com et posis, des de qualsevol definició que vulguis dir. I veus, aquí està la paradoxa, parlant dels gegants. Clar, aquí té gràcia que si entenem per tradició el que serien els trets més singularitzadors del que és la nostra idiosincràsia com a poble, el que anomenem habitualment des del punt de vista del look, la cultura popular i tradicional catalana, si va sobreviure és gràcies al franquisme, que és aquesta gràcia, bàsicament, de dir que el franquisme va perseguir la cultura popular i tradicional catalana. El franquisme la va salvar, per exemple, amb els gegants. Els gegants, els nostres, entre cometes, els van cremar tots, eh? És una cosa interessant. I és una cosa que també estem fent, que justament primer és per explicar com, clar, els gegants, com la major part d'expressions de la cultura popular i tradicional catalana, van ser directament perseguits per la República, bàsicament perquè pràcticament tots estaven vinculats a l'Església Catòlica. Per exemple, els gegants al Corpus. Clar, evidentment, clar, per això van prohibir la Batum de Berga. O sigui, la major part d'expressions de cultura popular i tradició catalana estaven vinculades directament a les parròquies i a l'Església. Clar, la República, especialment a partir del 36, no és que les prohibís, és que les va destruir. I el cas dels gegants és ben significatiu. Clar, els gegants a Barcelona, els gegants de Santa Maria del Mar, encara no estaven on estan. els del Pi els van salvar, diguem-ne, en últim extrem. Va ser l'Església Catòlica, després de la victòria de Franco, qui va recuperar els gegants com a part de les celebracions de Corpus. Va ser l'Església el que va retirar els gegants i els va amagar a les golfes de les parròquies perquè el Concili Vaticà II entenia que aquest tipus d'expressions, diguem-ne, extrínseques, extrovertides de culte, per exemple, el Corpus, havien de ser suprimides i pràcticament el Corpus desapareix no com a conseqüència dels anticlericals republicans, sinó com a conseqüència de la pròpia Església Catòlica, allà a partir de l'any 65. I es recupera, bàsicament, es recupera entre cometes, a partir del final dels 70. No és que es recuperi, és que s'inventa. Les colles, diguem-ne, geganteres, no han existit mai. Diguem-ne, qui portava els gegants eren empleats municipals com a molt. Diguem-ne, però no hi havia colles geganteres. I a més, què fan? Es recuperen, diguem-ne, es recuperen els gegants que s'havien amagat a les golfes de les parròquies i que eren bàsicament Isabel i Fernando. Ei, perdoneu. O sigui, tots els gegants a Catalunya van ser Isabel i Fernando, perquè tots pràcticament, que també per això van ser cremats, perquè eren imatges monàrquiques. Home, és que posis com et posis. O sigui, la relació de gegants cremats a Catalunya és enorme, bàsicament perquè és la doble culpabilitat. Eren símbols monàrquics i eren símbols eclesials. Clar, l'Església, el nacionalcatolicisme franquista, els recupera i els torna a vagar quan l'Església, per dir-ho així, canvia de bàndol a conseqüència del Concili Vaticà II. Qui ho recupera? Ho recuperen els barris. Però què fan? Els barris recuperen bàsicament els gegants antics que es guardaven a les golfes de les parròquies i s'inventen d'altres. Diguem-ne, aquí a Igualada, no sé, a Barcelona, la gràcia bàsicament és que en comptes de fer gegants, diguem-ne, que eren Isabel i Fernando, el que fan són gegants que són obrers del textil, per exemple, a l'Espanya industrial. Clar, que són bàsicament treballadors. Per què? Hosti, pels comunistes. Clar, home. Clar, diguem-ne, és tota la història, diguem-ne, dels gegants de barri, que per cert, si us interessa, és el pròxim llibre que trobarem, Gegants de barri, que és com a partir, diguem-ne, dels anys 80, diguem-ne, apareix una mena de lectura gramsciana, diguem-ne, de la cultura popular que fa que els gegants siguin recuperats amb una clau completament distinta. I els gegants nous, evidentment, són gegants que són menestrals, són mestresses de casa, són venedors del mercat i especialment són treballadors. I això té a veure justament amb aquesta mena de reapropiació. Clar, per cert, acabo ja, una reapropiació que contrasta amb la reapropiació que fa l'Ajuntament amb els gegants, diguem-ne, antics, que es reinventen, que són els gegants oficials, i d'un Ajuntament que s'inventa els gegants de districte, que no són els gegants de barri. Clar, la cultura popular i la tradició és un camp de batalla. Justament aquesta és la imatge que convé, del que sigui el que sigui el que defineix com a tradició, la imatge de que la tradició és flors i violes i donem-los les mans i tal, això és mentida. La tradició és mal rotllo permanentment. Bueno, suposo que ja ho sabeu.
Jo ara afegeixo. Clar, la pregunta llavors que ens hem de fer, què són, si mirem els nostres gegants aquí, que de fet quan hem vingut n'hi ha un que porta el porquet i l'altre és un treballador de tèxtil. I el blanquer, exacte, que els hem vist ara a l'entrada. Llavors, les preguntes també, si això no és tradició, si això són la nostra capacitat d'imaginar-nos de nou i d'entrar a lluitar noves lluites, de recuperar els carrers, de recuperar qui és qui en aquests carrers, llavors els necessitem? Llavors, quan la gent es comencen a batallar, és que això és tradició, ho hem de recuperar, hi ha un problema molt gran, perquè el que estan intentant recuperar pot ser una mancança en compte del que s'està creant. Es pot estar creant una cosa que és completament nova, que es mereix ser recreada, que es mereix ser dir tradició, ja sigui nova o ja sigui de fa 20 anys enrere. Però el que passa és molt sovint és que llavors es creen bàndols de gent que reclamen la tradició. No, no, aquesta és la nostra tradició. O no, 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 la nostra és més antiga. O la tradició que es feia aquell any és més legítima que la nostra. Llavors aquí on és aquest camp de batalla, de que la manera en què nosaltres veiem que és un camp de batalla és que de cop comencem a sentir grups que tenen molt en compte, s'assemblen molt, tenen normalment les mateixes ideologies, la mateixa llengua, la mateixa, viuen molt semblant els uns als altres i competeixen, de, no, la meva, la tradició aquesta comença tal any i és de tal manera i ha de sortir de tal lloc, la tradició ara l'hem de fer passar. I aquest és el gran problema que hi ha, que llavors esdevé un espai d'una batalla política, de qui decideix, no, aquesta és la tradició o aquella és la tradició. Però quan et trobes amb aquestes diferències, ja saps que és una lluita, és molt sentida per la gent que hi són, eh? no s'ha de dir que no és sentida per la gent que ho senten, però com a tradició, no estan parlant de tradició, estan parlant de política. I és una cosa diferent, estan parlant de qui i com es viu als carrers i qui decideix com els viu als carrers. Traiem les cadires d'un bar o no? I qui ho ha de fer? I per què ho han de fer? Tenen poder aquesta gent jove o els hem de reprimir i posar-los un casal o a la plaça de Pius XII? On abans es feia la plaça Pius XII, era aquest espai marginal que hi havia, si us en recordeu, no sé si és encara ara, és al darrere de l'església, i allà hi portaven els grups de rock. I un es pregunta, i per què fiquen els grups de rock allà? S'ha creat un espai cèntric, simbòlicament és el centre de la ciutat, i els marges, el carrer del Roser, el Pius XII, el carrer Sant Magí, són aquestes perifèries que s'han creat. Llavors, què passa? Gent nova que volen reclamar els espais de manera diferent, tot i que no és una manera molt diferent, parlen un idioma molt semblant, fan servir foc, fan servir gegants, fan servir els mateixos símbols, clar, per això costa distingir-los, perquè estan fent servir símbols molt semblants, es troben als mateixos carrers i uns, no, nosaltres ens quedem a aquest carrer, nosaltres feu això allà. En realitat, això és una batalla política, no és una batalla tradicional, no és res de la tradició. Això és més, qui decideix? Jovent ha de ser el jovent que pot ser al carrer, quin jovent ha de ser el jovent que ha de parar tancat, com en dius això, els casals, els caus, oi? I els caus segueixen existent de diferents maneres. Aquí baix tenim unes barraques, en dieu barraques, ho he sentit abans que no coneixia el terme, de la gent que van a veure, no? Tot el vespre? No sé. Altres coses també. Això seria el que seria interessant de saber, què són aquestes altres coses que... Per què en aquest espai, una altra vegada un espai molt límit de la ciutat d'Igualada? Llavors, és realment el que trobem aquí el que veiem, les tradicions són un llenguatge d'una violència, una violència simbòlica i a vegades física, però una violència ritual. El Maurice Bloch, que és un antropòleg, ell sempre diu que quan hi ha rituals, hi ha festes, hi ha una apropiació. La gent gran s'apropien de la fortalesa dels joves. Diu, les societats que són les més tradicionals i les que són les que continuen, no és la nostra tradició i és molt antiga, el que estan fent és, no té res en el passat, sinó que estan buscant, quan diuen aquesta consumició de la joventut, és a dir, hi ha un enrederiment, la gent jove no poden accedir al poder. Hi ha una gent que són molt gran que no el deixen anar. I ell diu que en els rituals normalment el que sol passar és la gent jove, per exemple, estan al costat del foc, però la gent gran no a tot arreu. Però hi ha un canvi simbòlic on la gent que tenen més poder, ja siguin grans o l'edat que tinguin, absorbeixen el poder dels altres a través dels rituals, a través de les festes, a través d'aquestes batalles simbòliques. És complexa, perquè quan tu mires des d'aquest nivell, les festes i les tradicions depenen tant dels símbols i aquests símbols poden ser tan buits i tan compartits i tan mal entesos que costa. Per tant, sí, només afegir això. És que em poses en lloc difícil. La festa major és un mal rotllo perquè ho és. Perquè ho ha de ser. Si la festa major fossin... Com és aquesta expressió dels alls i les violes, que es diu en català? Ara no em surt. Com ho dieu? Flors i violes. Ja ens agradarien que fossin flors. Si les festes majors fossin flors i violes, estaríem tan avorrits. Voldria dir que la nostra identitat s'està perdent, ens estem confiant massa de nosaltres mateixos, no tenim prou... A veure, nosaltres vivim un món realment ara molt complexa. És un món que s'ha transformat tècnicament molt, un món que s'ha transformat políticament, un món on hi ha moltíssimes esquerdes socials i culturals. Llavors, si les festes fossin, si les festes fossin un lloc de tranquil·litat, això no vol dir que no t'ho passis bé a una festa, eh? No passis bé. Jo tindria dubtes, jo em pensaria, aquí la gent s'estan sentint molt segurs de si mateixos. És la manera més ràpida de perdre la identitat col·lectiva quan la gent no se la qüestionen. Per què em sento així? Tenim molt que quan ens trobem incòmodos davant d'una situació no ho volem acceptar. Llavors, les festes, quan tenim problemes amb la gent del costat perquè criden, o els veïns no se'n van a dormir, o la gent tira en foc a un carrer que nosaltres no voldríem, o treuen el sant per un lloc que fa 30 anys. Aquests moments, que són molt importants per la gent, ens estan dient que no és un espai fàcil de conviure, que hi ha moltes coses que ens fan ser col·lectivament, no ens ajuden a viure col·lectivament, ens impedeixen viure col·lectivament. I nosaltres fem molts esforços per viure col·lectivament, però no es viu bé col·lectivament. Sempre hi ha molts dubtes a com hem de viure col·lectivament. Llavors, la Festa Major és un espai que no té per què ser perfecte, és millor que no ho sigui. Perquè si ho fos, jo em preguntaria, ui, s'està acabant. Aquesta gent s'ho han deixat passar. Hi ha d'haver-hi una contradicció en aquests espais, perquè els símbols, quan es viuen, no són clars, no estan compartits, no, tots no entenem el símbol de la mateixa manera. Jo puc veure un gegant petit, per exemple, quan veníem, i això és un comentari que te l'he fet abans i he demanat disculpes a la meva filla, que és aquí. Crec que és de quan el posis. La meva filla va créixer aquí, tot i que ella és anglesa, i ella és una nena barrejada ètnicament, i va sempre veure els Reis. Quan va entendre els Reis, i els va entendre una mica més de gran, i va veure de què anaven els Reis, clar, has de vigilar quan parles dels Reis, oi? Perquè sempre hi ha roba estesa, sempre has de vigilar qui hi ha. Per exemple, és una festa que socialment ens diu no pots parlar de què davant de qui, ja siguin els infants o altres. És a dir, hi ha una sèrie de llenguatges indirectes en aquestes festes, que són els que costen trobar. I un dia es va mirar la foto d'ella amb unes patxeses que van venir a casa vestides, totes pintades negres, i s'ho va mirar, mira'm i em diu, això no pot ser, això és blacking. Això són gent blancs pintats de negre, això és incorrectíssim. Si us en recordeu, el Trudeau del Canadà, el president del Canadà, una mica més va perdre la presidència perquè ell se'l va trobar pintat de negre. Avui dia, gent blanca no es poden pintar de negre. Llavors, aquí hi ha un conflicte que l'haurem de resoldre, com a ciutadans. Tenim una tradició on la gent blanca es pinten de negre i és un problema. I com el resoldrem? N'hauríem de fer una altra xerrada i diverses investigacions. Però del fet de que hi ha un problema i del fet de que l'haurem d'enfrontar i que ens l'haurem de pensar i que haurem de discutir i que hi haurà gent que dirà, però és que la tradició de fa 125 anys ja anava. Aquestes discussions són les que posen en circulació uns diàlegs que d'altra manera no succeirien. Perquè costa molt parlar amb la gent, costa molt negociar, costa molt arribar a uns certs punts de concert polític, però el desgavell que les festes organitzen permet que la gent pugui dir certes coses de certa manera. No és clar, per això els antropòlegs ho hem d'estudiar de la manera que ho estudiem, perquè no és una cosa que la veguis i això és això, A és igual a A. No, les festes majors són molt maques, però són un cau d'embolics.
O sigui, a mi em sembla molt interessant i de fet és interessant com per exemple l'antropologia que jo vaig conèixer als anys 80 i 90 tendia a despreciar el folclore i els folcloristes que consideraven d'una forma o altra diguem-ne, parents llunyans. En canvi, ara per ara, amb la ègida del que és el que s'anomena patrimoni, s'ha acabat d'una forma o altra recuperant no només els estudis de folclore, sinó els estudiosos de folclore, els Vilani Simorra, Joan Amades, Serri Boldú, als quals s'hi atorga un valor que en un moment determinat no tenia. Una altra cosa és l'associació entre folclore i cultura popular. La qüestió de cultura popular és justament un tema que ens interessa a alguna gent i a mi d'una forma especial. especialment perquè, clar, abans he fet referència als comunistes. És veritat que als anys 80 la influència de Gramsci va fer que es posés d'una forma alta de manifest el valor de la cultura popular com, com la cultura de les classes subalternes, és a dir, la forma d'expressar-se d'aquells sectors que no tenien poder, que estaven sota o al marge del poder. Això és el que voldria dir cultura popular. I realment es parlava molt de cultura popular. El primer llibre que jo vaig publicar justament parlava de l'univers simbòlic de la cultura popular. El misteri va ser quan, a partir dels anys 90, la noció de cultura popular que havien treballat sobretot a partir de perspectives marxistes va desaparèixer i va començar a funcionar el concepte de patrimoni, que no és el mateix, bàsicament perquè no tota la cultura popular o folklore pot ser patrimoni. Hi ha formes de cultura popular que no mereixen el nom, que no mereixeran mai el nom de patrimoni, i en aquest cas de tradició en majúscules. I això és justament el que creiem que és una pèrdua. Per això el grup de recerca, el grup de treball amb el que estic fent això dels gegants i les fogueres de Sant Joan i dels bous es diu cultura popular i conflicte. I abans deia que es podia haver dit cultura popular i mal rotllo. És a dir, per què? Perquè una festa sempre és, i ho deia molt bé abans l'Àngels en privat, o no sé si aquí, però ho he dit d'una forma molt encertada, és una teatralització. Una festa és un autosacramental en el que tu pots veure reproduïts, escenificats, els conflictes de què està feta una societat, entenent que bàsicament el que fa possible una societat és el conflicte. El conflicte és el que fa que estiguem units per allò mateix que ens separa, que és perquè estem enfrontats que estem units, perquè justament és el que posa de manifest que tenim interessos, identitats que poden ser antagònics o irreconciliables. Per tant, a una festa el que fan, ho he dit molt bé l'Àngels, el que fa és justament permetre, donar l'oportunitat perquè tensions, perquè crispacions, perquè contenciosos pendents d'una altra puguin aflorar. I això passa a totes les festes, inclús amb el sopar, diguem-ne, de Nadal de la iaia, on finalment tothom acaba barallat. Perquè, no, és el mateix, és la mateixa lògica. És la mateixa lògica que fa, diguem-ne, que les bodes acabin amb bodorrios i la núvia acabi plorant. És la mateixa lògica. És a dir, perquè les festes, totes, incorporen violència i desordre. Si no, no són festes.
És una pregunta molt interessant, perquè és la pregunta, és una pregunta d'on és sobre el temps, vale? És sobre, d'acord que digui, és sobre la temporalitat. Podem definir un moment en què comença quelcom, ja? I que a nosaltres ens aniria molt bé, perquè si poguéssim dir tal cosa va començar l'any 1977, quan es va canviar, oi? He après avui la dada del Sant Bartolomeu, d'acord? Podem tornar a aquesta dada. Sí, en certs sentits i no en certs d'altres, i m'explicaré. Quan es posa una dada, depèn de qui la posa. Si la dada la posa un grup de gent que no tenen un gran poder polític, o la dada la posa un historiador que tothom se l'escolta molt, o la dada la posa el polític de moda, canvia molt. O sigui, sí que podríem posar una dada, però depèn molt de com es justifiqui, qui la justifiqui i com es fa servir després. I podríem posar una dada a cert moment que 10 anys després, perquè les condicions econòmiques i socials, perquè la gent que ha vingut nova a aquesta societat, els immigrants, han canviat l'espai en el que convivim, mantenir aquella dada esdeveneix tan antic que no ens serveix. I per tant, és una de les preguntes més complicades que hi ha, perquè els historiadors no tenen problema en respondre aquesta pregunta. Tenen un interès. Però una de les coses que hem après potser més, i és més difícil, jo la trobo molt difícil d'entendre i d'explicar, com la temporalització, el que és posar temps en l'espai, s'ha fraccionat de tal manera, s'ha trencat de tal manera, que posar una dada en l'espai, que ens podria ser molt útil, també ens crea tants o més problemes que no tenir la dada. Per certa gent tenir una dada és molt important. I altra gent, renunciar a aquella dada és molt important. I tant l'un com l'altre són dues posicions polítiques que volen decidir. No, no, sóc jo qui decideixo la dada i ha de ser aquesta. A moltes societats del món, un dels moments rituals més importants que existeixen és qui decideix el què i quan de les coses. Qui decideix l'hora, el temps, el dia, i com després altra gent en justifica dient això ja va passar abans o ja fa 10 anys o va començar el 1900 i tant. I és un dels llocs on hi ha més conflicte a tot el món. Ara bé, podríem mirar. Ens podria semblar útil, però també té les mateixes repercussions en contra. Per exemple, si em permets, a vegades hi ha grups, ara no passa tant, però bé, també passa, quan hi ha un grup de gent, a veure si trobo un exemple que te'l pogués explicar. Hi ha un moment en què un grup de gent, per exemple, els organitzadors d'una festa, penseu, qualsevol de vosaltres que conegueu qualsevol festa, penseu els organitzadors d'una festa. S'organitza una festa a qualsevol lloc. I en el moment que s'organitza la festa, hi ha una certa gent que organitza la festa. I aquesta gent solen ser normalment els mateixos. Solen ser bastant de un grup semblant de la mateixa edat. I quan aquestes festes, anys després, la gent diu no, però aquesta festa és que no, la vull canviar una mica, la gent diu no la podem començar, no la podem canviar perquè la vam començar fa molt de temps, es va començar a aquella època. Normalment el que s'està ocultant, les festes oculten moltes coses. És una mica, te'n recordes a vegades quan parlàvem del Mac 2 a la universitat, de la idea de la Dorothy del Mac 2, com en diem en català d'això, d'aquesta pel·lícula? El Mago Dios, en diem? Gràcies. I és una pel·lícula en què ella camina en un espai que aquest mag, que és imponent, que espanta tothom i té tothom aterroritzat. I ella finalment obre la porta i veu que hi ha un senyor. Un senyor que no pinta gran cosa. Allò era el gran mag. Les festes, les tradicions, si les obrim i posem una dada, o les obrim i mirem què hi ha, normalment trobem que hi ha coses molt diferents. Per exemple, en moltíssimes tradicions hi ha un grup de gent d'una certa edat, d'un cert gènere, que les controlen. Si vols canviar aquella tradició, no només has de canviar la tradició i les dades, però has de canviar el gènere, si hi ha homes i dones, em refereixo, qui decideix en aquell grup. Per tant, és molt complicat decidir en el temps, perquè quan decideixen el temps ho decideixen uns certs grups de gent. I quan els altres ho revisiten i s'ho volen reinventar, el que han d'atacar és la dada. Les coses més atacades, més... allò que no vull, és normalment dades. Dades. I quedem enganxats a la dada, però el problema normalment no és la dada. El problema no té a veure amb el dia ni quan va començar la tradició. El problema té a veure amb qui decideix el què i per què jo no puc decidir. Perquè ha de ser aquella persona. Perquè ha de ser aquella persona de tal lloc. El que jo estic dient és que un cop tens una dada posada, la propera vegada que es veu aquella tradició ja no és la mateixa tradició. Saps què vull dir? Ens trobem que les tradicions es reinventen, es reimaginen, es desfan. I si t'agafes molt a la dada, acabes perdent la riquesa de tota aquesta batalla de reimaginació o reinvenció. Reinventar, reimaginar és molt poderós per una comunitat. Si ens anem molt amb una dada, perdem aquesta riquesa, la podem obviar, queda amagada. I no l'hauríem d'amagar, hauríem d'enfrontar-nos de que les coses són com el Manel, i estic d'acord, deixades a vegades, com ho dius tu, són com són, són així.
O sigui, amb el tema dels gegants, evidentment, la figura de personatges gegantins forma part d'un univers festiu en què justament per aquest paper del desordre acaben sempre apareguent éssers monstruosos, deformes, que impliquen justament remarcar aquesta mena d'anomalia generalitzada que s'ha produït amb motiu de la festa. Els gegants són un exemple d'aquesta mena de presència d'éssers impossibles i monstruosos que es dona a totes les cultures, a totes les societats, bueno, a totes, no, evidentment a moltes, la figura, diguem, les figures agigantades, evidentment, han estat presents arreu del món. No han significat el mateix. El paper que juguen els gegants quan d'una forma o altra estan registrats al segle XV en relació justament a la festa de Corpus, que és la festa d'exaltació de l'Església, no tenen res a veure amb els obrers del textil agegantats, mai millor dit, a la Catalunya dels anys 80. Clar, evidentment que la figura és la mateixa i jo puc d'una forma o altra reclamar una tradició, però quan, torno a repetir, la gent del PSU, dels barris de Barcelona, diguem-ne, enxeguen com a part de l'associacionisme veïnal àmbits festius que d'una forma o altra recuperen els gegants que recuperen, ja no són Isabel i Fernando, són els mateixos, però signifiquen una altra cosa. De passar a ser la identificació amb l'Església Catòlica que havien estat, passen a convertir-se en símbols de la pròpia identitat de barri. Ara, hi ha una cosa certa, qualsevol identitat, totes inventades, requereix algun tipus d'element que li doni d'una forma o altra el sentiment i la convicció de perduració en el temps, encara que sigui mentida. Si vostès ara van a Mèxic el Dia dels Morts, a principis de novembre, veuran que un dels elements més fonamentals és la desfilada que es fa a Ciutat de Mèxic. Aquesta desfilada no ha existit mai. Va ser la conseqüència d'una pel·lícula de James Bond, que potser algú de vosaltres recorda. Això és així. En canvi, d'aquí uns anys, ningú se'n recordarà d'aquest origen espuri i algú dirà que això ve, diguem-ne, dels espanyols del segle XVI. D'igual forma, hi ha gent que pensa que el correfoc ve dels romans. Atenció, i no és broma, quan, per exemple, recordo que amb la meva dona Carroda, que ens acompanya avui, i l'Àngels vam anar a Centelles, on justament el treball que havien de fer era preguntar quin és l'origen de la festa. Evidentment, la gent més vinculada a l'Església explicava la relació que hi havia entre el pi, que d'una forma o altra simulava, i el fet de que la santa, Santa Coloma, va ser cremada viva amb una pira de fusta de pi. Evidentment, els més, diguem-ne, més cultivats, el que explicaven bàsicament és el que havien llegit a l'Amades i que deien que això bàsicament venia dels cultes a la fertilitat dels romans. Impossible explicar-los que la festa era del segle XVIII com a molt, que el segle XIX. Totes les tradicions són, la immensa major part, són noves, quan no recentíssimes. Per què? Perquè de sobte un grup humà pot inventar-se una tradició que només que celebri 2 o 3 o 4 anys seguits ja passa a ser atàvica, ancestral i perdre el seu origen a la nit dels temps. Però si trobéssim, clar, sempre trobarem un precedent d'una cosa, d'una forma que s'hi semblava. Tot repetir, el tema del correfoc. Clar que els diables eren part justament de l'escenografia del Corpus, però enlloc existia una festa en què els diables funcionessin per separat. Això va ser un invent específicament de tipus polític vinculat directament a la necessitat que tenia l'Ajuntament de Barcelona d'inventar-se una cosa nova, que és la barcelonicitat, convertir bàsicament Barcelona en el que mai havia estat, perquè havia sigut una gran població, però mai un gran poble. La invenció d'un nacionalisme barceloní era la gran aposta de Maragall. I això va ser que posés tota una maquinària, tota una enginyeria festiva a disposició de generar justament aquesta mena de centralisme simbòlic que feia que la festa de la Mercè fos al capdavall la festa del centre de la ciutat. I el seu enemic a batre era essencialment els barris, que continuaven mantenint-se justament al marge d'aquesta mena de lògica centrípeta. No? Però tot repetir, la reinvenció de la Mercè va ser directament conseqüència de la voluntat de generar un nacionalisme que no era ni espanyol ni català, sinó que era específicament barceloní i que tenia que veure directament amb el govern municipal del PSC, que el que va fer va ser allà on va poder inventar-se festes. Justament per festivalitzar el seu propi poder.
Hola, bona nit. Bueno, jo primer de tot dic que no tinc cap tradició. Soc una persona que filla de la immigració andalusa, que quan vam arribar a Catalunya, jo acabava de néixer, com aquell que diu, i vaig anar a viure a l'extraradi. En aquest cas no va ser d'Igualada, però podria ser aquí a l'altra banda del riu, que va ser a Montbui, però no a Montbui poble, que quedava a 3 quilòmetres, que podien tenir les seves tradicions i seguien vivint amb les seves tradicions, igual que a la Igualada del centre, que seguia vivint les seves tradicions, sobretot de Festa Major i de Setmana Santa i tal. Per tant, jo m'he criat sense tradicions, amb la qual a mi les tradicions pràcticament no em diuen res. El que passa que sí que trobo que jo vull viure en una societat moderna,
i jo crec que tothom pensa que viu en una societat moderna. I quan escolto i quan veig que la gent vol recuperar aquestes tradicions que no van ser tradicions demanades pel poble, l'altre dia rellegia el Paco Candel, no? De los que nunca opinan, a quin se li ha preguntat, o sigui, a Igualada ara fa uns quants anys, si en el seguici s'ha de recuperar la imatge de Sant Bartomeu. Això és inclusió, o sigui, la religió en una festa ha d'estar pel mig, igual a Igualada que a Montbui, la missa de festa major. O sigui, si són festes, són festes per compartir i unes festes inclusives. Per això jo dic que això de les tradicions, que teniu tota la raó. La gent s'inventa les tradicions al gust seu i qui té més poder les imposa. Igual que quan jo treballava al tèxtil, la tradició era que Sant Antoni no sé qui era el patró del tèxtil i ens donaven entrades per anar al cinema. Els treballadores no ens preguntaven si volíem això, ho van decidir els empresaris, igual que els adobers, no? O sigui, això és el que jo volia dir.
Sí, em permet, aquí sí que podria aportar, bueno, o sigui, totes tota tradició, totes les festes són excloents. Hi ha gent que hi va i hi ha gent que no hi va. O sigui, que hi ha gent que se sent interpel·lada i participa de la festa i gent que diu que la festa no té res que veure amb ell i no hi va. Clar, en el fons, el món es divideix en dos tipus de persones, els que van a la festa i els que no van. Però això sí, home, en principi per una lògica, és a dir, si les festes tenen que veure directament amb la identitat, no hi ha cap identitat que no sigui excloent. És més, una identitat només existeix contra una altra. O sigui, però això per lògica, és a dir, no és que una identitat existeixi contra una altra, és que neix contra una altra, si no, no té cap sentit. No sé si vostès troben alguna excepció, però, clar, o sigui, tu només pots existir com la relació amb una altra, tant com a individu que com a grup. Per cert, i parlant de la immigració, el que han fet la immigració que ha anat venint a Catalunya és portar les seves tradicions i incorporar-les a la tradició catalana. Atenció, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu la Llei de Protecció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, la Llei 393, que defineix, i busqui un quan vulguin, la cultura popular i tradicional com el conjunt de formes presents i passades de viure dels catalans. Per cert, no diu que hagi de ser en català. Això és el que diu la llei. Això és important perquè bàsicament és el que permet que fa un mes a la meva facultat, al meu departament, i organitzat entre altres persones per mi mateix, modèstia a part, haguem celebrat bàsicament amb patrocini del Departament de Cultura i el Servei de Cultura Popular i Tradicional unes jornades dedicades bàsicament a la Moridilla, que és una cofradia sufí senegalesa, cultura popular i tradicional. Això ha sigut així. És més, ara bé, un exemple perfecte de com s'inventen les tradicions. Cada any fem bàsicament dues sortides a antropologia religiosa. Una és, i estan convidats, per anar a avistar ovnis a Montserrat. Veus? Això és la prova de bàsicament, diguem-ne, preguntaves què és l'antropologia. Veus? L'antropologia, bàsicament, és que expliques una cosa i la gent es riu. No? Per què? Perquè aquestes persones troben que hi ha formes de pensar i de sentir i de creure que són irracionals, la qual cosa implica que creuen que les seves no ho són. Entens? Bueno. L'altra sortida que fem és, bàsicament, a l'Hospitalet, Divendres Sant, a veure el Crist de l'expiració, que és un dels passos més bonics de la cofradia dels 15 més 1. Bueno, ara ja sé que tenim un sant al que hi ha una certa devoció, que és laic. M'ha semblat meravellós. Bàsicament perquè a Hospitalet l'expressió de cultura popular i tradicional de Setmana Santa més important que hi ha a Catalunya és la de los 15 més 1, que és una cofradia andalusa, laica. És a dir, una cofradia que no té res a veure amb l'Església i l'imatge de la qual surt justament d'un garatge. interessant el tema, bàsicament. Per cert, hi ha un estudi, Clara Parramont, que explica que des que es va començar a fer a principis dels anys 70, amb ambients rotllo Paco Candel, és a dir, directament vinculats amb el PSU, perquè era el rotllo de la cultura popular i tradicional com una forma d'expressió de les classes subalternes, en aquest cas de la classe obrera, encara que pugui semblar un contrasentit ara, aleshores creiem que realment era així. Doncs bé, va posar de manifest que la gent abans sempre tornava al poble per Setmana Santa, al poble Andalusia. A partir de que van fer els 15+1, la celebració de la Setmana Santa a l'Hospitalet, ja no van tornar. Clar, quina paradoxa, no? Mantenien les seves tradicions per mantenir-se vinculats a la seva terra, però per no tornar. Clar, i aquí està el que podia semblar una paradoxa. Ah, per cert, això passa igual que la Fèria d'Abril que fan al Fòrum i que feien a Montigalà i tal. És perfecta l'expressió de l'autèntica Andalusia. Una Andalusia que té una Fèria d'Abril en què no hi ha senyoritos i una Setmana Santa en què no hi ha capellans. És l'Andalusia perfecta, que només s'han pogut realitzar aquí, a través d'una relectura que ha pogut fer possible una Setmana Santa massiva en què no hi ha un sol capellà i una Fèria d'Abril tan gran com la de Sevilla en què no hi ha cap senyorito. Aquesta és la moraleja. Clar, aquesta gent, bàsicament, ha utilitzat les seves tradicions no per no integrar-se a Catalunya, sinó per no desintegrar-se a Catalunya, que és el que hagués passat si no haguéssim inventat bàsicament una vinculació amb la seva terra que permetia mantenir-se sent qui eren el temps que no hi tornaven. Clar, és que l'identitat és una invenció, però és indispensable. Aquest és la paradoxa. No sé si han agafat el tema aquest. Ja els hi explicaré molt ràpidament. El meu pare va voler tornar al poble perquè sentia que era aquell la seva terra, el Madén, a la Manxa i tal, i va tornar una setmana. Va dir... per cert, la meva mare preparava un plat que era bàsicament molt tradicional i era molt de la terra, que es deien les orejas de fraile. Segurament un dels motius de que jo em dediqués bàsicament a estudiar el fenomen anticlerical, perquè semblava genial que és. Doncs bé, vaig tornar al poble i no vaig trobar que enlloc fessin orejas de fraile. Cosa que tampoc és un fenomen nou. Lévi-Strauss parla bàsicament de que, per exemple, a Chicago, les comunitats, ell coneixia comunitats eslaves que mantenien tradicions que al lloc d'origen havien desaparegut. Enteneu? És a dir, per això dic que la tradició, els costums, s'usen, s'utilitzen, són bàsicament recursos a través dels quals un grup humà pot exercir la dominació sobre un altre grup humà o a través de les quals un grup humà pot resistir-se davant de la dominació d'un altre grup humà. Acabo ja. Parlava del tema dels bous a les Terres de l'Ebre. Per què de sobte, quan a la resta del Principat desapareixen, es multipliquen els bous a les Terres de l'Ebre? Pues justament perquè el que apareix, bàsicament, sigui una terra putejada, humiliada, vilipendiada, maltractada, putejada tota la vida, que a més diguin que són uns salvatges, és l'únic que els hi faltava, tu. No va en broma. Clar, l'aparició de bous és dir, tu, ja sé que sou de Barcelona i que sou de la Catalunya catalana i que nosaltres som, jo que deien, les terres més enllà de l'Ebre, que no són Espanya, que també és Catalunya, tot i que aquí, bàsicament, tinguem bandes de música, veiem jotes i tinguem bous. O sigui, bàsicament el que estic dient és que les tradicions s'inventen, es reinventen, però tenen sentit en tant que algú les utilitza per alguna cosa. I aquí, per cert, si hi ha una cosa tradicional a les festes majors, són les festes alternatives, algunes de les quals són més antigues que la festa major de la que és una alternativa. Això és el joc de miralls del que estem parlant quan parlem de tradicions.